Magnum, l'objectiu afirma de consagrar la llibertat i l'autonomia de les dones. 6 i 4 minuts, més notícies a l'informatiu vespre amb José Luis Galindo.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Va néixer en temps de postpandèmia, va suposar una mena de flor en un paisatge de ferides profundes, d'escletxes que no sabíem si s'arribarien a tancar. De tot d'una va esdevenir oasi de literatura i modernitat. El Festival de Literatura Expandida, el FLEM, el de Magaluf, és un atreviment, una provocació, i és que omplir de paraules d'autores, d'autors, el paradís del turisme de Gatera és com a mínim punky, riverent. Arribam a la cinquena edició d'un FLEM que no només ha obert camí, sinó que, poden dir, s'ha consolidat com a artefacte i punt de trobada de plomes premiades, de prestigi, celebrades per la crítica i també outsiders, influencers, erudits o supervendes. Des d'ahir fins diumenge, la conversa pren la paraula en un ambient propici i amb un lema, el de sempre, massa allà de los límits. De los límites, més enllà dels límits. Aquí comença un avió especial des de Magaluf, agafam el relleu de Tèntol i vos acompanyarem fins les 7 amb un cartell, Mònica, espectacular.
Sí, Rafael, seran quatre dones de Pinyol Vermell, protagonistes d'algunes d'aquestes xerrades que tindrem aquests dies en Esflem. Començarem amb l'artista i escriptora Paula Bonet, que precisament avui conversarà amb Siri Husbet, un altre dels grans noms d'enguany, i ho farà justament amb la Blanca La Casa, que també seu en nosaltres, amb qui parlarem de la seva novel·la breu El Accidente, publicada a Libros de l'Asteroide. I per acabar, tindrem una conversa també amb Neva Baltasar i na Glòria de Castro, fent un tast de la taula Tres Bandes, que faran demà amb na Rita Bullwinkel.
Són les 6 i 6 minuts. Comencem amb Pep Díaz a la producció, Flavio Encinas i Joan Jiménez aquí al set d'IB3 Ràdio, avui enguany a l'escenari del FLEM, i Andrea Sánchez a la tècnica dels estudis centrals. Comencem.
L'Aviador.
I'm trying to live it. Numbers apply. The rusty household appliances pile up on ditches. I'm trying to make it here.
Pintora, escriptora, formada a València, Santiago de Chile, Nova York, Urbino, artista que transita per l'oli, el gravat o la il·lustració. Paula Bonet, com estàs?
Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
T'agrada Maika Makoski i que aquest és un dels temes que te poses per crear, és així? O...
M'agrada molt Maika Makoski. Sí, m'agrada molt la força que té, la presència que té i el que busca en la seva feina.
Escriptora, periodista, dona de la cultura, dona de música, va tenir un grup més d'èxit, una banda, dona de ràdio també, companya, ha publicat llibres infantils, traduïts a diversos idiomes, va escriure l'assaig Les hijas horribles i la novel·la El accidente, publicada per Libros de l'Asteroide el mes de maig, que va per la setena edició i que jo me sembla una meravella. Com estàs, Blanca? Blanca
La Casa. Muy bien, pues encantada de estar aquí con vosotros, claro que sí.
Volem fer una conversa y ya os avanzo que quiero hablar de los límites, que os propongo hablar del éxito, cómo lo gestionáis, desde dónde, pero claro, es que dentro de menos de una hora esta creadora que está a mi izquierda va a hablar ni más ni menos que con Siri Husbet, que ya me han dicho que ahí la vas a conocer, en el cóctel de bienvenida.
Sí, va a ser meravellosa. Jacobs, que el que llegeixes i la persona, evidentment, no coincideixen. Però hi ha cops que sí. I en el cas de Siri Husbet ha passat això. No m'ha sorprès com parla, com s'expressa, com mira, els temes que porta la conversa i sobretot el seu temple, que em sembla un model a seguir impecable.
¿Conoces festivales como el FLEM Blanca que puede juntar a Siri Hasbet y a Bob Pop sin ningún tipo de complejo, que podemos tener aquí a príncipes de Asturias y a jóvenes como Jana Marcus de 20 años que lo están petando con novelas que interpelan a su generación?
Yo la verdad que agradezco mucho este tipo de festivales. No sé si existen muchos más o no, pero vamos, que exista ya este ya me parece bien, porque es verdad que creo que en la cultura y en la literatura en particular se ha tendido mucho, ¿no?, a hacer esos compartimentos estanco, y que parece que está esto de la que yo odio, de la alta y baja cultura, que es una cosa que detesto y que además me parece que es nefasta para la cultura y quienes leemos, vemos cine, etcétera, ¿no? Yo creo que todo aporta, que todo suma y que está bien que estemos todos juntos y que no hay eso, no hay, digamos, que grados de intensidad o de cosas de estas, ¿no?
El FLEM difumina los límites, como bien dices, Blanca. De los límites vamos a hablar, porque es el lema del festival desde que nació, y me interesa explorar, aunque sea durante 20 minutos, esos límites que a lo mejor os ponéis a vosotras mismas, o os pone la sociedad o el mundo editorial que transitáis. Pero primero quiero hablar del éxito, porque para llegar al FLEM algo tiene que haber salido bien. Yo lo hablaba antes de empezar el programa con Paula. Paula tiene una trayectoria increíble, nos la vamos a descubrir ahora, y además tenéis la Wikipedia para informaros.
No,
sería
no.
Muy largo referencia.
Wikipedia no. Bueno,
tenéis las webs.
Como un primer ataque. Pero además ha hecho cosas muy, muy diferentes, ¿no? También difuminando esos límites. Pero quería hablar del éxito, como decía, porque claro, algo os trae aquí, algo hace que Paula Bonet sea quien es, o que Blanca la Casa vaya por esa séptima edición. Sé que no debería ser a ti a quien preguntase cuál es el secreto, Paula, pero claro, es lo que tengo más a mano ahora mismo.
Has dicho que algo hemos hecho bien o algo hemos hecho mal. Porque cuando una no tiene el peso de la exposición pública, no tiene una editorial con la que trabaja, no tiene, bueno, cuando una trabaja desde donde trabajaba cuando empezó a trabajar, yo recuerdo mi yo que acabó Bellas Artes. Y siento que ese yo, que estuvo muchos años pintando antes de tener esta pequeña incursión en el mundo literario y este pequeño altavoz, yo considero que era muy exitosa, porque claro, estaba pintando. El grueso de mis compañeros y compañeras de clase dejaron de pintar, salieron de la facultad y abandonaron la pintura. Y me di cuenta muy rápidamente que esa exposición pública era una trampa, era también una trampa. De hecho, hablabas de los límites, ¿no? Y yo creo que empecé a ponerme límites cuando vi que tenía esa repercusión y nada más identificarlo me dediqué a intentar fulminarlos. De hecho, aquí veo que tienes el 813.
¡Qué maravilla!
El libro que
hice. Es que claro, es que y Marta, es que tengo un libro dedicado a Trifó y tú sabes, y estás aquí tan tranquila. Es que Marta Pérez, que además es colaboradora de este programa porque es la cinéfila más guay del mundo, es trufotiana desde que la conozco y es una maravilla, 813.
Yo publiqué este libro inmediatamente después del primero. De hecho, firmé los dos contratos editoriales a la vez. Y cuando vi lo que sucedió con el primero, mi idea de éxito con el segundo era que no se vendiera. De hecho, si comparas un libro y el otro, que están hechos casi a la vez, no tiene nada que ver. Para mí era importantísimo que se entendiera la imagen como se entiende la palabra en un libro, ¿no? Que ninguna imagen se pudiera extraer del libro y tuviera entidad propia y se pudiera poner en un marco y se convirtiera en algo independiente. Todas las imágenes se necesitan a todas para existir. El papel es un papel malo, muy poroso, que mata el color. El trabajo de las guardas, que en el libro anterior estuve horas y horas y horas dibujando líneas. Esto es una mancha de tinta china encima de una página.
Expandida, ¿no? Como el festival.
Sí, sí. Entonces yo creo que esta idea de éxito casi única que se nos vende es es errónea.
Claro. Tendríamos que haber empezado, Blanca, quizá por definir el éxito o quizá hablar de notoriedad, pero en todo caso tienes esa sensación que yo, ya te digo, vaya por delante, que creo que está sobrevalorado ese de pica pedra, que en catalán, de pico pala, y que por eso he llegado aquí. ¿En tu caso ha sido así o...?
A ver, yo estoy totalmente en contra de esa idea del pico pala. O sea, creo que hay gente que está pico y pala mucho tiempo y no llega, y hay gente que está pico y pala 30 segundos y llega, ¿no? Entonces creo que, a ver, en el lugar en el que nos movemos, en la industria en la que nos movemos, o sea, creo que hay mucho de azar. Creo que hay mucho de conectar, creo que hay mucho de estar ese topicazo, que es un topicazo, porque es bastante real, de estar en el momento justo, en el sitio adecuado. Hay un montón de factores que hacen que pues un libro o bueno, pues un artista o le vaya bien, ¿no? O bueno, un disco o una película. Y creo que esa falta de poder definir qué es lo que hace que una cosa sea un éxito o no, también creo que está bien que siga existiendo, porque como todo se convierta en una fórmula,
vale,
estamos fritos.
Claro, y esto lo digo yo, evidentemente, no voy a hacer que lo digáis vosotras, pero aparte de todo lo que estáis diciendo, que estoy de acuerdo, hay algo que se llama talento, que lo podemos definir de muchas cosas, de muchas maneras, ¿no? Y le podemos poner diferentes nombres. Yo creo que se necesita talento para escribir El accidente, porque es muy difícil condensar una historia tan intensa, tan bonita, tan dura, con tanto detalle en... Ahora voy a decir las páginas.
74,
te lo sabes de... 74 páginas. ¿Cómo surge El accidente?
Pues El accidente surge de manera accidental. No, surge porque realmente...
Se me cayó, me salió ahí.
Porque a mí me interesa mucho el enamoramiento. Siempre me ha interesado mucho. O sea, me parece que es un estado así de enajenación mental transitorio, ¿no? Que siempre tendemos a olvidarnos, y porque luego pasan otras cosas, ¿no? O sea, luego, pues si te enamoras de alguien y las cosas más o menos van bien, pues tienes una relación con esa persona y tiendes a recordar más la relación, lo que haya pasado de bueno o de malo, que ese instante, ¿no? O sea, ese chispazo absolutamente indescriptible, inasible y bastante irracional. Entonces, a mí lo que me apetecía era quedarme ahí. O sea, digamos que suspender el momento, apretar la tecla del pause y ver qué pasa ahí. Y diseccionarlo casi de una manera un poco muy aséptica, uh-huh, en la medida en la que pudiera hacerlo.
No voy a cometer el error de preguntarte cuánto hay de ti en el accidente.
Gracias,
y además sería poco original, pero te voy a hablar de los detalles. Te voy a hablar de ese enseñar la foto en un móvil, te voy a hablar del uy uy y del oye oye, que es lo que yo creo que también hacen del accidente algo diferente, ¿no? Ese llegar al lector y esa identificación que a mí me parece casi obligada, ¿no? Te lo habrán dicho también mucho, a través de esos detalles y de esas cositas pequeñas que a todas nos han pasado alguna vez.
Es que yo creo que hay un patrón muy similar. O sea, yo es verdad que tengo un gran poder de observación y me fijo mucho, y además tiendo a sacar patrones y a inventarme tesis, o sea, para bien o para mal lo hago mucho. Y creo que nos parecemos mucho más de lo que nos creemos en general. Y creo que pues los enamoramientos, esos procesos son muy parecidos. De hecho, hay algunas personas que han dicho, joder, yo pensaba que lo mío era único, exclusivo, y veo que aquí está exactamente igual que como me pasó a mí, ¿no? Y es que yo creo que nos parecemos mucho. Y a mí eso, lejos de quitarle valor o de provocarme ansiedad, a mí me parece que es muy liberador. Es muy liberador ver que lo que te pasa a ti nos pasa a todos, porque creo que eso, aparte que nos uniformiza mucho, que siempre está bien, sientes que todas esas cosas que te pasan a ti, que a veces son súper angustiosas, súper terribles y tal, es que le están pasando a más gente. Y entonces creo que eso descarga mucho la culpa, esa sensación de decir, lo estoy haciendo mal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo el ridículo, me habré pasado, es que estamos todos igual. Entonces creo que eso... A mí, desde luego, creo que me alivia mucho saber que somos muchos en accidentándonos, no a diario, afortunadamente, pero bastante.
Sí, de 8 minuts estem a Magaluf, estem al FLEM, 5a edició d'aquest Festival de Literatura Expandida, i estem amb dues creadores increïbles, com són la Blanca Lacasa i la Paula Bonet. Paula Bonet, ho dèiem abans, no? De l'Anguila, de la set 813 i de l'any que neu en València. ¿Cómo llegas a Chirves? ¿Y cómo te quedas accidente. Ahí un rato largo? ¿Te quedas en Chirdos un rato
maravilloso
largo?
Accidente. Pues yo quería salir de mí un ratito porque estaba en la anguila y la anguila fue un proceso bastante complejo y fue una bajada al infierno. Y ese querer salir de mí un ratito, salí de mi casa, porque si elegía cualquier libro de mi biblioteca no iba a salir de mí para nada, y busqué algo que no tuviera nada que ver conmigo y que fuera breve, que me robara media tarde. Entonces encontré este librito de Rafael Chirves, que era un autor que yo no había leído, valenciano como yo, era el número 2 de los nuevos cuadernos Anagrama. Me llamó la atención el color de la cubierta, que Valencia, que es mi tierra, que es una tierra de contrastes, hay mucha luz, hay mucha oscuridad, y es naranja, ¿no? Y cae la luz como el oro estuviera nevada, ¿no? Se vinculara con una estampa nórdica. Lo que sucedió fue que me atrapó aquel relato, porque es un relato muy breve, autobiográfico. De ahí me fui a La Buena Letra, volví otra vez al año que nuevo en Valencia, me acerqué a Crematorio. He estado obsesionada con Chirves, que a veces pensaba, suerte que ha fallecido y no me tiene a su lado, preguntándole todo lo que quiero saber. Y lo más curioso y lo más bello de este proyecto fue que yo sentía la necesidad de pintarlo. Yo he estado unos años bastante apagada y encerrada, sobre todo después de la publicación de La Anguila, y me costaba mucho escribir, y me no sé, fue como que me subí al cabellito, no sé, como que abracé ese texto como si fuera un cuerpo. Y empecé a pintarlo y me di cuenta que no estaba pintando ese texto, sino que estaba pintando mi año que no en Valencia. Lo más bello de todo fue cuando muy, muy pronto, después de creo que la segunda lectura o la tercera, es un libro que se lee en 20 minutos, le propuse a mi editora pintarlo. Y bueno, ella se quedó blanca. Estaba en mi casa, estábamos viendo una pintura de grandes dimensiones y justo además había halagado esa pintura y cuando yo le hago la propuesta no me responde y pensé, qué raro, ¿qué está pasando? Lo que estaba pasando es que Rafael Chirves recuperó ese texto, o sea, compraron los derechos porque lo quería ver pintado y falleció. Entonces Anagrama decidió por extensión y por contenido publicarlo en nuevos cuadernos. Entonces claro, que 4 años más tarde llegue una autora de la casa y haga una propuesta, que es la propuesta de un muerto, pues fue bastante, entiendo, porque Silvia Sese se quedó blanca.
Todo encajó de pronto.
Fue bellísimo, porque de hecho con este libro hemos inaugurado una nueva, han inaugurado una nueva colección en Anagrama, porque llegó un momento que vimos que no era un libro ilustrado. De hecho, llegó un momento en el que pensamos incluso publicar El año que grabó en Valencia, de Paula Bonet, sin el texto de Chirves. Y bueno, al final llegamos a la conclusión, y estoy muy agradecida con mi editorial, de hacer una edición limitada, numerada, de libro de artista, que reproduce las pinturas. O sea, esta media horita que yo quería dedicarle a salir de mí se acabó convirtiendo en 4 años y empiezas de 4 metros por 2. Entonces todos esos lienzos, que no recuerdo el número, pero creo que hay unos 40, acabaron en un libro de gran formato que incluye el cuadernito original de Rafael Chirves, está encartado manualmente, y la pintura envuelve al texto. Para mí es un regalo increíble.
Hablamos de los límites, Blanca. Los límites que a lo mejor consciente o inconscientemente os autofijáis, no sé si por vuestra condición, por el mundo que os ha tocado vivir. Por esa pulsión que tenemos todos, ¿no? Los que escribimos de hablar de temas contemporáneos, después hablaremos con Gloria de Castro y por ejemplo, Listant, abans de l'impacte, pues habla del mercado laboral que es salvaje en muchísimas ocasiones, ¿no? ¿Reconoces esa autoimposición de límites?
La verdad que no mucho, no mucho. O sea, bueno, yo cuando he estado trabajando en una redacción, pues tenía los límites que me imponían en el sitio que estuviera.
Que no son pocos.
Que no son pocos. Pero luego las cosas que yo he hecho, es verdad que me he sentido siempre bastante libre y no... y me he arriesgado, o sea, no he sentido esto, ¿no? Que de repente, pues esto, yo vengo de un ensayo, y además un ensayo que, bueno, que ha tenido cierta repercusión, y de repente, pues escribo ficción, pero venía de la literatura infantil. Claro. Entonces, a mí eso no es una cosa que me pese demasiado, o sea, y creo que afortunadamente estamos en unos tiempos ahora que permiten eso. O sea, probablemente hace décadas, pues todo estaba muy encasillado, ¿no? Pero yo creo que ahora tendemos mucho a lo híbrido, cada vez más. De hecho, los libros son híbridos, o sea, esto que comentabas, ¿no, Paula? O sea, yo creo que antes era muy difícil proponer a una editorial que no está especializada en eso, de decir, oye, vamos a hacer un libro de artista y tal, y que te digan, ok, lo hacemos, encantados, ¿no? Y creo que eso ahora cada vez se hace más, afortunadamente. Entonces yo creo que estamos en esa época y hay que aprovecharla. A los que hacemos cosas, bueno, vamos a aprovechar de eso, ¿no?
Claro, yo planteo la cuestión porque es el lema del festival y me ha parecido oportuno, pero también porque estoy hablando con dos creadoras que habéis pasado de una disciplina a otra, de una textura a otra, de un género a otro, con aparente naturalidad, Paula. O sea, aparentemente sois dos... A ver, esto que voy a decir es muy grande, ¿no? Pero como dos autoras libres, con pocos límites.
Es que yo no concibo un autor o una autora que no sea libre, que esté repitiendo un patrón, ¿no? Que sea, al final, acaba...
No, pero los hay.
Pues muy bien, respeto absoluto, pero es que tenemos la suerte de contarnos y estar en el mundo a través de disciplinas artísticas que nos permiten estar haciendo preguntas todo el tiempo. Y ojalá nunca tengamos las respuestas. Hay una pintora española que se llamaba Isabel Santaló, que, bueno, de hecho tenéis que ver una película titulada La visita y un jardín secreto, de Irene Borrego. Irene Borrego, la directora, le pregunta, muy inquisitiva, ¿qué hay que hacer para llegar al arte, ¿no? Como que, y hay una respuesta de Isabel Santaló que a mí me encanta, que es que estás huérfana. Que estás huérfana y que lo único que tienes que hacer es no tener miedo a lo que te vayas a encontrar en la tela, no tener miedo a no tener dinero, no tener miedo a lo que te pueda suceder, porque no hay reglas.
Las reglas, a lo mejor, que sí que nos impone una sociedad turbocapitalista, por ejemplo, que está, a veces no es fácil esquivarlas.
Bueno, pues yo doy clases, escribo artículos y hago otras cosas que me permiten comer, y cuando trabajo en mi obra, tanto literaria como pictórica, intento no caer en esas trampas.
Y en esos saltos sin red, Blanca, claro, no sé si decir lo que me has dicho antes de empezar el programa, que tu próximo proyecto va a ser, ¿lo decimos o no?
Bueno, va a ser o no, ¿eh? O sea, un ensayo, vale. O no, porque hay otra cosa que he escrito en medio que no sé si saldrá antes y lo moveré o no, que encima ya es todavía peor, porque no es ni una novela ni un ensayo, o sea, es otra cosa.
Qué bien.
Entonces... para mí es que a mí me gusta escribir, yo escribo desde siempre y el formato en el que escriba me da un poco lo mismo, ¿no? O sea, te quiero decir, soy capaz de... Te diré que le pongo el mismo cariño a un mail,
eso lo creo,
casi,
eso lo creo.
Que a una lista de la compra, ¿no?
entrevista Siri Hasbet a Paula Bonet a las 7, a les 8, a Ana Blanca, que conversaran a Marta Jiménez Serrano, Maria Gúndez i també Isaac Rosa, amb una taula que moderarà la Marta Pérez, que l'hem saludat abans. Supongo que tienes preparadísima la entrevista, Pablo. Dejarás que
ahora
fluya.
Me has pillado.
Estaba repasando, ¿no?
Sí.
Porque tenías la mirada perdida.
Estaba
y digo,
pensando, 18:27,
no, no, hombre,
necesito
ya está, ya
ir
está.
A lavarme
además,
la cara.
Ya tenemos aquí
a respirar.
A Gloria de Castro.
Sí, tengo muchísimas ganas.
Qué bien.
Muchísimas. Yo creo que va a ser hermosísimo.
Que disfrutes mucho lo que te queda de FLEM, que disfrutes mucho conversando con Siri Hasbet, que seguro que eso va a pasar en un ratito. Ha sido un placer tenerte aquí, leerte.
Gracias.
Como siempre, Paula. Blanca la casa igual. Qué
Muchas
bonito.
Gracias.
7 ediciones, ¿no? Vamos
bueno,
a
Bueno, la sexta.
Ah, sexta.
Le hemos puesto
bueno,
una de más, pero
la
bueno.
Séptima.
La séptima está ahí, está en ciernes.
Blanca la casa, muchas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Sí, sí, 28, una pausa y continuamos conversando.
que hice de ángel, quizás sobreactué. Quiero bailar contigo entre demonios y rezar a Dios después. Si me toca purgatorio, ya me espabilaré. Qué suerte que aún hay gente que lo hace fácil. Aquellos que consiguen que fluya bien, los que convierten todo en estimulante, y entonces ves que hay más allá.
Tres ràdios, història.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
I Betres Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
I 32 minuts, continuem des de l'escenari del Flem. Una desena de poemaris, Permagel, Boulder, Mamut o Quasi Fascinació marquen la trajectòria de Neva Baltasar, l'instant abans de l'impacte o els temples solemnes, en el cas de Ana Glòria de Castro. Títols que han fet de les dues autores miralls contemporanis, referents literaris, amb veu pròpia. Després també parlarem d'allò que significa tenir una veu pròpia, perquè és molt bo de dir i molt mal d'explicar. Eva Baltasar, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Gràcies per estar aquí. Glòria de Castro, com estàs?
Hola, molt bé.
Tu ja comptes com a creadora local, no?
Doncs encara no. Jo no sé si hi ha un límit d'anys amb els quals ja tens el carnet. He fet la pujada a Llucapeu, vull dir que ja gairebé
molt.
Tinc
això
el carnet
de Mallorquí. Punts. I quant d'anys dus a Lluí? Sempre a
Lluí?
Doncs
8 anys.
8 anys, ja és mallorquina d'adopció. Demà conversen les dues, Ana Rita Bulbinkel, i avui volen fer un tast d'aquesta xerrada. Començant per això, Eva, perquè, clar, és bo de dir això, de, no? És una autora amb voz pròpia, però com definiries una veu pròpia?
No ho sé.
Un seient propi, un estil propi, algú que se fa camí així. No sé.
Mira, jo crec que, almenys en el meu cas, la veu se m'ha fet sense voler. És a dir, jo abans d'escriure narrativa, i amb moltíssims anys escrivint i cremant poesia, i després escrivint i publicant poesia, no?
i una mica la meva relació amb el llenguatge és aquesta, és aquest ball poètic. Llavors arribo a la narrativa i he seguit fent el mateix que sé fer, és a dir, ara narro una història, presento una protagonista, no? Vaig aquest retrat, però treballo el llenguatge poèticament. I jo crec que en aquest treball, que és l'única manera que jo sé escriure, per defecte ja, apareix aquesta veu pròpia, que es diu, no?
Com es detecta una veu pròpia, Glòria? Perquè, per exemple, tu quan parles de referents, cites dues creadores magnes, Sílvia Plath i Angélica Liddell, que està claríssim, tot i que no sabem explicar, que tenen una veu pròpia, no? Com se detecta?
És complicat. Jo també vaig començar amb la poesia i crec que començar a partir de la poesia ajuda molt a trobar aquesta veu. I per mi el text ha de tenir com una qualitat musical. Jo a vegades m'imagino, tot i que no sé tocar el piano, però quan toco les tecles de l'ordinador, quan em fa l'efecte com si fossin tecles d'un piano, i de cop el text té com una musicalitat. I fins que no trobo aquella musicalitat en el text, no trobo aquella veu, com si diguéssim.
Intentant cercar elements en comú, i jo crec que sense forçar massa, clar, si parlant de quasi fascinació, que és allò de recapublicar Neva, o si parlant tant de l'instant abans de l'impacte com dels temples solemnes, les protagonistes parteixen d'una situació de vulnerabilitat, de desprotecció, no? de fragilitat. No? I a més, les dues, perquè així ho heu contat moltes vegades, tenen una base vivencial, o sigui, partiu també d'aquesta autorreferència. No? Clar, Eva, per exemple, per tu és fàcil traslladar allò que te va passar en un moment determinat a un artefacte narratiu i contar.
Sí, ho és molt. Ho és molt perquè crec que no sabia fer-ho d'altra manera, no? I aquí em remeto altre cop a la poesia, que vinc d'això, d'una autoexploració que poses en forma de paraula. Llavors, a l'hora d'escriure, jo sempre necessito un paisatge propi.
Que bon.
A partir d'un paisatge propi i a partir d'aquí ja ficciono més o menys, no? Això ja no ho sap ningú. però sí que és senzill perquè, per exemple, Boulder va ser una novel·la que vaig escriure tres vegades i les dues primeres no m'havia convençut i a la tercera simplement em vaig rendir i vaig demanar, no? Dic, a veure, una imatge per començar. I em va venir un record de quan jo tenia 20 anys i feia un viatge per Xile i em vaig dedicar les primeres pàgines a escriure un record molt fidelment, no? I a partir d'aquí, pum, ja vaig trobar la veu de la protagonista. Llavors, per mi és senzill. Mm-hmm.
Glòria, per tu?
És que just a mi Permagel em va obrir el món, de veritat, perquè vaig dir, es pot escriure des d'aquí. No sé exactament què va fer, però em va fer un clic, perquè jo sempre intentava explicar històries molt llunyades a mi i les deixava allà en un calaix. I de cop, quan vaig notar com una connexió amb alguna cosa que va fer com una xispa, no? I dic, ostres, es pot escriure des d'aquest lloc que a vegades fa por i fa mal. I per mi va ser un abans i un després, com a lectora, com a escriptora, com a creadora, Permagel, sí.
Clar, anem a recordar, per si algú encara no l'ha llegit, cosa que ha de remediar automàticament, és que casa parteix de... Bueno, el punt de partida és pràcticament una dona que es queda en el carrer i s'ha de reinventar i pràcticament reneixer, no? com a ciutadana. I, per exemple, l'instant abans de l'impacte d'una situació laboral tremenda on la protagonista pues, pateix, se pot dir, no? un maltractament laboral, no? de primer ordre, i a partir d'aquí també comença a fer un dietari. No? Clar, parlàvem de l'autorreferència i això, allò que m'interessa i me sedueix és que aquí el drama, aquesta situació de partida, situacions de partides complicadíssimes, en lloc de bloquejar, serveixen de motor. De motor per a voltes per escriure i de motor per fer coses a les protagonistes. No? I això supos que... No sé si ja partiu amb aquesta... amb aquesta línia de vida, no? Si parlem l'arc que dèiem en el teatre, bueno, o qualsevol disciplina, no? del personatge, no? aquest personatge que parteix d'aquí, però això l'ha de fer moure's cap a una altra banda. Eva.
Sí, mira, jo per començar diria que no sé si això és generalitzable, però sí que m'hi he trobat amb molts altres escriptors i escriptores, que ja comences del teu propi drama d'una infància tortuosa, no? I aquestes infàncies fan escriptors.
Sí, és
així, no? N'hi haurà que no, i escolta, molt afortunats ells i elles, però aquest és el cas. I després, en el cas dels personatges, ja, és que a mi m'interessen aquests personatges. Jo si he d'estar un any, dos anys, amb una gran, creant una gran companyia per mi, però al capdavall els meus protagonistes són companyies, són amigues, són amants, ho són gairebé tot en el moment en què estic tractant-les i descobrint-les, no?, i escrivint-les. Llavors necessito que siguin personatges que a mi m'interessin, i a mi m'interessen els personatges perifèrics, a mi m'interessen els personatges solitaris, no?, monstruosos, com a escriptora, com a lectora, perquè m'interessa o perquè admiro tantíssim la Carson McAllers, perquè és que entro en els seus llibres i em trobo aquests... Bueno, aquests no, són diferents, són molt millors, no? Però em trobo aquests personatges, no? Llavors, clar, tenen aquest punt de... Parteixen d'una situació de vulnerabilitat, de certa fragilitat, però alhora, perquè tampoc són víctimes, alhora d'un espai de soledat molt buscat, en el cas d'Ocas potser no tant, no? Però les del tríptic, un espai orgullós de dir, jo estic aquí, escolta, no m'emprenyeu, jo estic molt bé aquí, no? Pateixo la realitat, no? Llavors hi ha aquesta distància que per mi és una distància on apareix una mirada que és molt lúcida i una mirada on és possible la reflexió i el creixement cap a altres llocs, no? Mm-hmm.
Glòria, te passa el mateix?
Sí, jo estic molt d'acord amb l'Eva. Clar, jo també parteixo d'una infància complicada i per mi escriure i llegir era com traçar una barrera amb la resta de gent, perquè jo era com molt introvertida, em costava molt relacionar-me, només em relacionava amb les meves germanes, no tenia amigues, no vaig tenir amigues fins bastant entrada a l'adolescència. I llavors, clar, escriure era crear aquells personatges que t'entenen i que tu entens. I també quan em refugiava amb la lectura també buscava aquest tipus de dones que sí que són fràgils però alhora són superpoderoses perquè realment connecten amb alguna cosa teva interna i fan que allò s'obri i s'expandeixi. Llavors, clar, sí, crec que totes partim de... O sigui, per escriure has d'estar sol i has d'estar aïllat. Llavors, som gent que tenim una bona relació amb la
clar,
situació
jo,
de la soledat.
He llegit moltes entrevistes i he vist en Eva moltíssimes perquè m'acompanya com a lector des de fa molt de temps. En Glòria fa menys temps, però també ha estat com una immersió a la teva literatura molt, molt intensa. Jo no sabia que havíeu tingut una infància complicada en cap dels dos casos, però a lo millor potser sí que responc a la següent qüestió que vos volia plantejar, perquè escriviu, i això també me fascina, sobre personatges protagonistes expulsades del sistema, o que han dimitit o del sistema o que les han expulsat, però clar, estàu dins el sistema i qui no, no? Si miren al nostre voltant. No sé si allò de la infància explica que pugueu retratar també a una expulsada del sistema quan formeu part del sistema. O sigui, ara jo dic, Eva Baltasar no forma part del sistema i automàticament me dirà la gent que dius, però
tant,
sí, és l'escriptora catalana que més venda.
I tant, estic aquí, és que no el sistema... A veure, la gràcia del sistema, la gràcia i la desgràcia del sistema, diria jo, i això em vaig adonar parlant de l'ocasi i la fascinació. Jo tenia aquesta sensació, dic, he creat un personatge que ha estat expulsat del sistema. I una merda, no, el sistema forma part, o sigui, hi ha molta gent expulsada i això forma part del sistema. No estan allà fora, és que aquest sistema és tan merdós que té gent malvivint d'aquesta manera. Uh-huh. I és així, no? Llavors, i el sistema és així, i la humanitat és així, i està ple d'infàncies desastroses, complicades, i això podríem parlar-ne gairebé tots, eh? Bé, infàncies idíl·liques, tampoc no creixeríem mai.
Que aixequi la mà,
no?
Que aixequi la mà.
Una mica tots. Però és així, i estem dins del sistema. Jo que intento és preservar espais de pau. Per què no estic a les xarxes socials, que seria una forma d'estar més dins del sistema per preservar aquest espai de pau?
Que bé.
Però avui he agafat un avió, saps? Avui he estat 3 hores en un aeroport, o sigui, més dintre del sistema impossible, no? I ara sóc aquí, però contenta. Sí, allò que fem, fem un sentit i fem un consciència
i
fem una alegria, si és possible, no? I després mirem de preservar aquells espais que ens donin la pau per sobreviure una mica, no? En aquest món.
Glòria, com ho fas per retratar, dibuixar també un personatge, una protagonista, en el cas de l'instant, anticapitalista, de no compro una escapada a París, no em poso dispositius anticonceptius intrauterins, no vaig a l'FNAC, cosa que sí, és vera que fas bé. O sigui, com dus aquest tractat anticapitalista i publicar pel Periscopi?
Bé, són 25 anys treballant per grans multinacionals en el món de la publicitat. Això marca molt. I sí, a veure, és que he vist de tot.
i he anat portant un diari de al llarg de la meva vida de coses garrafals que la majoria no surten aquí perquè l'Omen em va dir que a nivell ètic igual acabaria a la presó, no? Que tot això no ho podien publicar, que ho retirés. Llavors, però clar, és que és com si veiessis una pel·lícula des de l'altre cantó. És com tu estàs ficat a dins, però és com una mica un món de cartró-pedra. Llavors te n'adones del maltractament que es fan al consumidor quan tu creus que t'estan com intentant vendre coses que milloraran la teva vida, però és tot el contrari, no? És realment un atac i un odi perquè tu sempre necessitis més, minant la teva autoestima.
Has parlat, crec que sense voler, dels límits, perquè parlaves de l'editorial i d'aquestes coses que te deien, que per ventura això millor no escriure-lo. Parlàvem dels límits també de Pablo Bonet i Blanca la Casa, amb Eva. És conscient de límits que no pots traspassar o te n'enfots i tires cap endavant? Te deixen?
Jo escric en plena llibertat, 100%, i més tinc la sort d'estar en una casa, d'estar en editorial.
Sí, que te cuiden.
I em cuiden tot. Fins i tot els tempos, és a dir, aquesta novel·la potser havia de sortir, doncs mira, no està, doncs l'any que ve, o l'altre, és que és igual, no? És a dir, tu escriu, i al final això és cuidar l'autor, no? L'artista, és cuidar la novel·la, és cuidar els lectors també, perquè saps que aquesta obra arribarà, doncs millor jo ja no la puc fer, no? He tingut el temps necessari, ara ja està, no? I doncs això, és, no sé...
Els límits, Glòria.
Sí. Jo tinc una història curiosa amb els temples solemnes que també em va passar una mica com a l'Eva, que em van anar retrasant la data de publicació i em van donar com un any realment per treballar el text i va ser un regal. Però estava escrivint amb una cadira que es movia i anava perdent tornillos, no? Per terra i cargols. I llavors tota l'estona estava pensant en canviar-la, però bueno, ja ho faré. Però de cop, el fet d'estar asseguda, mig incòmoda, en comptes de crear un límit, va ajudar a la novel·la, a la redacció, perquè el no estar còmoda del tot, vaig poder transmetre aquesta situació d'incomoditat a la protagonista.
I els límits que venen de fora, els límits d'aquesta societat per la teva condició, és allò que parlàvem amb elles dues, no? per la teva ideologia, per ventura, per no ficar-te en fregaus, o sí, fer-ho, veure't quasi obligada ara a parlar de Palestina o parlar d'Ucraïna.
És que jo també visc al mig del camp i l'únic que veig per la finestra és camp, les meves gallines que van passejant per allà.
I el sistema gos, se manifesta en certa relativitat.
I li vaig explicant, vaig llegint en el meu gos. Llavors, límits... Vaig llegint. Llavors, em va passar una cosa molt grossa que vaig dedicar als temples solemnes, quan vaig fer la dedicatòria final, la vaig dedicar al meu gos i em vaig oblidar de posar els meus fills.
Bueno, que s'adonin per dedicats.
Però perquè sempre està allà i li parlo. Llavors, clar, ell no m'imposa límits.
Clar, ho hem dit abans així de rampellada, però si un pensa així com a titular, na Glòria de Castro s'ha anat a Mallorca a aïllar-se, la gent pensarà, what the fuck? Sí, és el pitjor lloc del món per aïllar-se, no? Amb aquesta allau que ens ve de fora cada dia. Però clar, després ve el matís i és que na Glòria és a Llubí i tens bona cara, vull dir que crec que Llubí t'ha acollit bastant bé.
Vam venir a muntar un restaurant, tampoc ens vam venir a aïllar.
Boníssim, no sé si vols que facem publicitat, però vaig anar fa poc i es diu Brut, està a Llubí i el du el seu company de vida, l'Edu, i fa autèntiques meravelles. No sé, vos juro que no cobran per aquesta falca. Eva, te podem anar en què estàs ara, amb aquesta llibertat que tens per escriure, de terminis i de temes i de tot, que estàs fent ara?
Ah, què estic fent?
Sí.
Mira, fa dos dies vaig acabar la darrera novel·la. Sí, per això he pogut venir tranquil·la.
Però acabar d'això que
acabar
dius...
Acabar la feina d'edició.
De tirar el micròfon, així com no va.
Acabar la feina amb la Maria Boigues, de dir, ja està, amb acatà i ja està. Això ja va a missa. De cara a Sant Jordi. Sortirà, suposo que a febrer, març de l'any vinent.
I pots contar alguna cosa més?
És que no puc dir ni el títol. És diferent.
L'univers
és un univers molt petit, molt claustrofòbic, molt vivencial també i poca cosa més. res, no, no puc dir res.
Ojo, que Nerolta s'acaba d'anunciar que acaba la novel·la, però no sabem ni el títol, ho sabrem aviat. Clar, ara acabes de crear una expectació interessant, també.
Bueno, n'acabo de començar una altra, eh? Jo acabo, és com aquesta gent que
això
tenen parelles i
això és turbocapitalisme. Això és turbocapitalisme,
no,
i ho sàpigues.
No, això és addicció.
Estem ja observant la cua per assistir a la conversa entre Ana Paula Bonet i Na Siri Hasbet, amb molta expectació. També, Glòria, clar, tu hauràs de descansar una mica, perquè fa res que vares publicar Els temples solemnes.
No, bueno, jo també ja tinc escrit.
Però què vos passa?
És que jo tinc com una mena de depressió postpart quan lliuro un manuscrit, que a més és com no, encara no, sí, lliure, no, no, no. Que no. És com entregar un fill, no.
Que fort, quina imatge, ara.
Ja, llavors jo he de tenir com uns altres personatges amb qui establir aquesta relació.
Però ja acabada, també, ficció.
No, tinc l'esborrador acabat i estic passant a net. I
un univers també diferent, o ens movem allà? Que bé, quines ganes. Ara, clar, m'heu creat una necessitat que fa mitja hora no tenia. Jo i els oients, segur. Glòria de Castro, moltes gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies.
I de Baltasar.
Gràcies.
Te coneixem persona. Després m'has acompanyat de vespres i vespres.
Que bé.
I ara t'atén davant i mira, no estic ni nerviós.
Que va, ja veus.
Moltes gràcies a les dues. Que vagi molt bé la conversa de demà.
Gràcies.
Gràcies.
Sí.
Vinga, 6:49, 50. Pausa i repassam l'agenda. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, strange fear gripped me and I just couldn't ask. TV3 Ràdio és actualitat.
Jump, jump, jump to me. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IV3 Ràdio. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
7 minuts per les 7, 7 minuts per acabar el programa. Continuem aquí al FLEM, a l'escenari del Festival de Literatura Expandida. Continua creixent la coa de interessats, curiosos i curioses en veure aquesta conversa entre Paolo Bonetti i Siri Hasbet, que a part de ser una autora magna també s'encarrega del llegat de qui va ser el seu company de vida, en Paul Auster. 7 minuts que ocuparem en repassar l'agenda, com sempre, amb els nostres prescriptors de David Rodas, David Ventura i Anna Gornés. Anna, començam amb tu, Menorca.
Vinga, jo estic a punt de partir cap a Palestina Animada.
Molt bé.
És un cicle, ja us n'he xerrat una mica. Avui són tot curtmetratges d'animació documental, que crec que amb els temps que corren i aquesta abundància d'imatges d'horror, donar una concessió a l'animació documental és una molt bona idea per intentar reaccionar una mica. I, evidentment, la recomanació d'aquesta setmana no hi podia faltar Laura.
Hombre, me sona un poc aquesta peça.
No sé,
sí, sí.
Bueno, Laura és un homenatge a Laura Pons, que és una persona molt estimada aquí a Mó. Una gran actriu que arriba en els seus 80 anys dedicats en els escenaris i en Rafael Gallego l'ha volguda homenatjar amb una peça teatral que s'estrena demà al Teatre Principal de Mó a les 8 del vespre i diumenge també a Ferreries.
A Ferreries, sí.
A les 8 també. No sé si, Rafa, tu tens algun apunt respecte a això.
No, que sobretot a Nau, crec que no queden entrades ja al Principal de Mó, però sí a Ferreries, però sobretot per les tres actrius, Ana Mariona Haufi i Nen Calonso, i òbviament per a Laura Pons, perquè a més serà la darrera peça, la darrera obra que farà, i és un portent, ha estat meravellós fer feina amb ella. Més cosetes.
També hi ha avui a les 7:30 Ara Cala Dança en el Teatre d'Esborn, és una companyia de dansa que sempre que va fascina a tothom que la veu, i també us recomano molt demà vespre a la sala Albert Camus a Les Nostres Mans, és un concert d'en Pau Marquès inèdit que és violoncel i percussió i són unes peces des de Hildegard de von Bingen fins a Philip Glass, vull dir que tot delicatessens.
Que bé. Alguna cosa més?
José Corbacho, que està fincat aquí i cada 2x3 ens regala algun monòleg.
Ho has dit, com diuen en castellà, en cierto hartazgo.
Però... Ai, s'ha notat,
s'ha notat. Se t'ha notat. No passa res, eh? No tothom ha de...
No. Hi ha gustos.
La degrada en Corbacho.
Exacte. El teniu demà a les 8:30 a Calós, en el Teatre de Calós.
Molt bé, Anna. Anant cap a Eivissa Formentera, David Ventura, que tenim...
Mira, jo marxaré en breu cap a l'edició eivissenca del Sonorama, que avui hi ha un concert a l'Auditori de Caló de Soli. S'ha dit que avui hi ha dos artistes que esperen moltíssimes ganes, a les 8, Ona Mafalda, i a les 9, Marcelo Criminal, que és un home pel que jo sent devoció. Després vendran els Gris Flamingo, Jenny Queen, i demà dissabte, a l'escenari Benisei, la Cala de Bou, el Torrent Santero i los Muchachos, Travis Bird i Carlos Ares, un músic gallec que ara està a la cresta de l'onada, per així dir-ho, i que és imperdible. Simultàniament, el cap de setmana, a Formentera hi ha el Son Estrella Galicia Posidònia, un festival de butxaca on vas a cegues i t'anuncien al carrer del festival el mateix que comença. És a dir, avui hem sabut que aquesta nit actua a la plaça de Sant Ferran Carlos Ares, que fa doblet, i acompanyat de The Shine. En aquest cas, l'entrada és gratuïta. I dissabte i diumenge els concerts són per a només 350 persones, ha estat ja tot venut, i actuaran The Bassin, Les Nites de Charlie, Inés Elis i la cantaora Maria Terremoto. Diumenge, el pianista cubà Ahmed Alom farà un repertori molt poc usual de música minimalista i improvisacions al Teatre Pereira a les 12 del migdia. I també us he de dir que tota la programació de la temporada de dansa se suspèn perquè a l'Auditori de Casserres s'ha convertit en una piscina per mort de les pluges d'aquest dimarts i està a l'instal·lació inutilitzada fins l'any que ve.
Molt bé, Ido, molta música i més cosetes a Eivissa Formentera, Mallorca. Gavi Rodas, capitán.
Hola, què tal? Mira, mi primera recomendación es hoy mismo en el Grammy a las 21 horas un festival por la igualdad de género en la música que hace falta. El festival se llama Egua de Troya y actúan grupos como Tribal, que vienen de Barcelona, o desde Galicia viene Orrabelo, que su traducción sería Sin Rabo. Es un cantante antifascista, transfeminista y anarquista, merece la pena. Más cositas. Hoy viernes también a las 9, Teatro Principal, Chocolate, una obra que está dirigida por un tal Rafael Gallego y que habla...
Escrita, la dirige en Rafael Durán.
Perdona, escrita, es que iba a completar. Sí. Escrita por Rafael Gallego, dirigida por Rafael Durán, y que habla de la historia de un niño cuya voz todavía resuena en quienes le escucharon, ¿no? Y que se llama Chocolate de la Obra, 9 de la noche. Ya acabo con un festival, 20 años de... Bueno, festival no, un concertito, festival Musia Vicens, de una peluquería muy conocida en Palma, y que busca fondos para que el Gerald Ford se marque de la bahía, y actúan grupos como La Nada, Jeremiah Arnau y unos tal Atunos Rojos. Esto es hoy, de 7 a 11.
I de moltes gràcies, Anna. On?
En la calle Joan Capó, 3 de Palma.
Molt bé, Gavi Rodas, moltes gràcies. Anna Gornés, de David Ventura, fins la setmana que ve. Continuen les coses per veure en Siri Hasbet aquí al FLEM. A IBT Ràdio continua la programació habitual i nosaltres tornem dilluns a les 6. Moltes gràcies a en Joan Jiménez, Flavio Encinas, per tota la feina tècnica aquí des de l'escenari del FLEM. Vagi bé.